L'ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
El meu marit li van detectar un càncer de còlon amb metàstasis el mateix dia que la meva filla feia 3 anys i, a més, jo estava embarassada de 3 mesos. Mai penses que aquestes coses et puguin passar, i menys quan tens 36 anys, estàs formant una família i et vols menjar el món, literalment, no? Bueno, vam haver d'acceptar la situació, val a dir que després de moltes setmanes que es trobés malament i visitant molts caps d'urgències, per fi ens donaven un diagnòstic, però, bueno, llavors començava un llarg recorregut. En aquell moment, la meva filla... Jo l'únic que li vaig poder dir, perquè ella era molt petita, és que bueno, el seu pare estava malalt i que hauria d'estar molts dies a l'hospital i que li donarien una medicina que el pogués curar i que els metges farien el possible perquè bueno, pogués sortir-se'n.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem començat sentint la història de la família de la Sònia. Fa uns dies a Telegram vam rebre la petició de la Núria per dedicar un programa com ajudar els infants en un procés de malaltia greu dels adults de referència. Perquè es lamenta que en el procés de càncer li han faltat recursos per ella i pels seus fills, quan és una situació malauradament cada vegada més habitual. Busquem recursos i ho fem amb...
Ferran Montamat García, psicòleg de l'Associació contra el Càncer a Barcelona. Meritxell Almirall López, psicòloga de Som Pares. Els testimonis de la Núria i la Sònia. I dos contes, La mare està malalta, de la Quima Ricard, i El pare té càncer, de la Meritxell Margarit. Acabarem amb Com educo, amb la Lara Terrades.
L'Ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
És important que qui els ho digui sigui algú de la seva confiança. Millor si pot ser l'adult malalt. Joan Salvador.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar estic malalta, com ho explico als fills. Una de cada 8 dones té càncer de mama i el 80% de les dones tenen una afectació important de la seva vida física, emocional, una separació, perdre la feina, oportunitats laborals o en la relació amb els fills, el càncer... Passa factura, ens diu la Núria. I no s'acaba amb l'alta mèdica, queda la medicació i els seus efectes secundaris, els controls mèdics i les pors que s'allarguen en el temps. I d'aquí que la Núria ens va demanar aquest programa i d'aquí que hem convidat a la Núria. Núria, benvinguda. La Núria es va notar un bon dutxant-se i va tenir clar que era un càncer. Núria, recordes primer com et vas sentir tu quan t'ho van dir? I després, les teves criatures eren petitones, no? Però com han viscut elles aquest procés?
Sí, hola, doncs jo em vaig notar amb bony el 4 de febrer, que és el Dia Mundial contra el Càncer, i de seguida vaig pensar que era un tumor. Jo estava sola amb les dues nenes i em va posar el blackout, no? La pantalla en negre se'm va posar. Llavors, com ho vaig sentir, amb molta por, jo sabia que allò era un tumor i fins a 2 setmanes no vaig tenir la confirmació. Va ser de molts nervis i molta solitud, solament ho sabia la meva parella i dues amigues. Quan m'ho van dir d'una manera que és una frase que no m'agrada sentir, que és se'ns ha girat feina. És una frase que penso que no és molt, molt adequada quan et diuen que tens un tumor. Bé, jo vaig pensar, el primer que vaig pensar és que em moriria i que deixaria les dues nenes d'un i tres anys sense mare. A partir d'aquí, tot el procés ha anat fluctuant i ha anat de moltes maneres. Com ho van viure elles, clar, la Lua tenia un any, la Jana tenia 3, per tant no era molt conscients de la magnitud de tot plegat. Sí que, per exemple, me'n recordo que la Lua, quan em vaig tallar molt els cabells abans de que comencessin a caure per la quimio, la vaig anar a buscar a l'escoleta i no em reconeixia. Fins que li vaig parlar, llavors ja, ella ja va saber que era jo, però això em va sobtar molt. La Jana, quan jo estava amb la quimio, que la vaig patir molt, la quimio, ella venia molt sovint al llit, em deia, mama, què fas en el llit 6 de dia? Mama, què fas en pijama 6 de dia? Jo no volia jugar amb ella, moltes vegades no tenia moltes ganes de comunicar-me amb la quimio, em sentia enverinada, em sentia que tenia un monstre a dins meu i sobretot em sentia molt culpable de tenir un càncer per elles i per la meva parella.
Que fort que et puguis sentir culpable tenint un càncer. Que fort, i et diré coses que per mi han estat fortes de conèixer el teu testimoni, mai vau fer servir la paraula càncer. Quin és l'estigma encara que hi ha sobre el càncer que puguis que puguin passar aquestes dues coses?
Sembla que quan la posem, o sigui, quan no la nombrem, és com si no existís. Sembla que quan li posem la paraula càncer l'estem invocant i que vindrà el càncer una altra vegada o una... llavors és un tema molt tabú, costa molt de parlar. Jo no li vaig posar aquest nom en el seu dia, tenia que amb 1 i 3 anys era igual el nom que li posés, i ara sí que, i per això d'aquí la meva crida a fer aquest programa, ara sí que necessito recursos per poder parlar amb les meves filles. Això em passa a mi, però sé que li passa a moltes mares que han passat pel mateix procés que jo. Per tant...
Com es respon a Núria preguntes com et moriràs a una criatura?
No ho sé, per això estic aquí. Com es responen?
Com es responen preguntes així? Tenim dos especialistes, que la nostra intenció era que comencéssiu a parlar més endavant, Ferran Montamat García, psicòleg de l'Associació contra el Càncer a Barcelona, i la psicòloga Meritxell Almirall, de Som Pares, que us feu preguntes, que acompanyeu famílies en aquest sentit. Què li diríeu? Com es respon a aquestes preguntes? Perquè ens demana ajuda i li volem donar.
Mare, hola, bon dia. La pregunta és complicada, no? Però la idea és una mica, sobretot mantenir la màxima serenitat possible com a pares i poder-li traslladar a l'aquí i ara, no? Moriràs o, bueno, però ara estic aquí, no? Com podem aprofitar aquest moment? És a dir, no... La idea seria no poder-li tampoc mentir i projectar un futur idíl·lic d'alguna manera, perquè les promeses són armes de doble fil, no? Poden complir-se o poden no complir-se, però sí com traslladar-ho aquí i ara i poder tranquil·litzar-la i que et vegi serena és el que més la tranquil·litzarà.
A quina edat, Meritxell, es pot començar a explicar això, no? I com s'ha d'anunciar, no? En funció, imagino, de l'edat, de la situació... S'aconsella demanar ajuda per explicar-ho? Perquè ella ens explicava i jo em vaig trobar sola, eh?
De fet, cada vegada hi ha més famílies que abans de fer aquesta comunicació als fills demanen ajuda professional, de com els hi dic. Però igual que demanar ajuda professional potser per plantejar una separació o per plantejar, no?, diferents temes. I les malalties, malauradament, com dèiem a l'inici, és un tema doncs, que ens toca, no?, de més a prop o de més distant, però tothom coneixem algú que està passant per aquest procés o l'ha passat recentment. Jo penso que sobretot és tenir en compte el que deia el meu company, que endolcir la situació no els ajudarà. A mentir-los amb una esperança d'una seguretat 100% de que tot sortirà bé, tampoc. Perquè si finalment no és aquest el desenllaç, aquí se senten molt traïts. Se senten que els hem amagat informació, se senten, no?, que les persones amb qui ells podien confiar doncs, els han fallat. I això fa molta mal, a vegades més inclús, que potser viure doncs, el procés de la malaltia de forma més a prop.
Clar, la Núria us podria preguntar, i jo ho pregunto, és què s'ha d'explicar, què no s'ha d'explicar? És a dir, hem de fer una mica de tria del que hem d'explicar, del que no? Perquè, clar, suposo que, Núria, tu ens ho explicaràs, hi ha hagut molts moments, hi ha moments de crisi, moments difícils, i quina és la informació que s'ha de compartir amb ells i com acollir tot allò que puguin anar manifestant de malestar, de dubtes, de preguntes, de por a perdre la mare, no?, o el pare.
Clar, exacte, o sigui, no, jo crec que la pregunta no és tant que els expliquem, sinó quines preguntes tenen ells. No? I això, anar-ho veient i anar, que sempre notin com aquesta disponibilitat dels seus referents que bueno, anem comprovant, no?, quin és el seu estat emocional i quins són els seus dubtes. El contingut de les explicacions doncs, dependrà de l'edat, no? En el cas d'un i tres anys, clar, a tres anys sí que pot entendre algunes verbalitzacions, no? I llavors el que diria més informació clara i concisa d'alguna manera, tampoc ens hem d'estar en detalls. Després, clar, si tenim nois adolescents, per exemple, sí que ens trobem situacions que volen saber més detalls, aleshores, bueno, doncs els hi hem de poder aportar, però sempre amb aquesta idea, no?, de poder anar ajudant-los a elaborar durant un procés, no ho expliquem en una manera, o sigui, en un moment, no?, ens preparem per explicar-ho i després ja passem de puntetes i després ja no es torna a parlar del tema perquè aleshores és, d'alguna manera, estem donant a entendre que és un tema poc accessible. Poc accessible.
Diu la Núria, Núria, si tens preguntes, aprofita, eh? Diu la Núria, era evident que tenia càncer, portava el mocador, però els coneguts i pares, mares de l'escola en general no li preguntaven sobre el càncer ni la quimio. Sí, però els que la van ajudar amb la logística de les criatures, mentre que sí podia compartir el procés amb gent propera en procés de càncer. Dius, Núria, que no hi ha culpables, però si no es visibilitza no se'n pot parlar. Per què costa tant parlar-ne? Això us ho dic a tots, eh? Per què costa tant posar-hi paraules? L'estigma, no? El pes i l'estigma. Clar, tu a l'escola ningú li posava el nom, no? I tothom sabia quina era la teva situació. Com es viu això, Núria?
Bueno, en realitat, quan estàs jo crec que és més després en retrospectiva que fas aquesta lectura, perquè en el seu moment estàs tan ficada amb el que és la quimio, l'operació, la ràdio, que una mica t'és bastant igual tot el teu voltant, no? En retrospectiva, i que per tant sí que t'estava afectant en aquell moment, però la lectura la fas després, sí que és cert que és un tema que no es parla, no, o si més no, des de la meva experiència, no? No la gent parlava, no?, de com et puc ajudar amb les nenes, amb la logística, però no es parla d'aquests temes perquè penso que en general no és agradable parlar de la malaltia greu, de parlar de la mort. No ens ensenyen tampoc. O no aprenem això? O no aprenem?
A la gent no li agrada parlar de coses que li puguin passar a ell, d'alguna manera, no? I com bé diem, doncs hi ha una alta prevalença de la malaltia i, per tant, bueno, davant d'una situació, si estic accedint a parlar-hi, no?, i li poso nom, d'alguna manera m'estic enfrontant. I al final a les escoles, per exemple, en la teva situació, doncs mares éreu com iguals d'alguna manera, i si t'havia passat a tu, doncs li podia passar a ella, no? I tendim a això, a enfocar-nos més en l'ajuda, que evidentment doncs és útil, però no en el pes de, doncs, una mica la teva angoixa, la teva por, no?, i acompanyar-te en aquest tipus d'emocions, doncs, més de caire desagradable d'alguna manera, però emocions que succeeixen.
Jo penso també que és perquè no sabem com fer-ho. És que no sabem com fer-ho, com ajudar els altres, eh? Jo abans de tenir el càncer, jo havia tingut també persones a prop meu que el van passar i penso que jo no les vaig acompanyar bé. Perquè no sabia com fer-ho. Vaig tenir el càncer i a partir d'aquest càncer, com malauradament hi ha hagut més gent al voltant que ha tingut aquest o un altre tipus de càncer, m'he sentit com amb més empoderada o amb més forces o amb més creure en la meva capacitat de poder ajudar l'altra persona perquè jo havia passat per allà.
Avui a l'Ofici d'Educar estic malalta. Com ho explico als fills?
No m'enganyis.
Cada vegada hi ha més famílies que decideixen no amagar res i, fins i tot, fer partícips als fills dels tractaments del pare o mare malalts. Laura Ramon.
En temps de suplement, a Catalunya Ràdio, estic malalta, com ho explico als fills i com acompanyar aquest procés? Necessites, Núria? Has necessitat teràpia? Com ho ha viscut la teva parella? Què t'ha faltat, no? Perquè ara parlàvem de l'escola. L'escola, tu em deies, l'escola, els mestres em van ajudar, però l'escola com a institució no. Parlem d'aquest acompanyament. A veure.
L'escola com a institució no, perquè no està acostumada. És un altre ens més a la societat i ja està. Llavors, com és un tema tabú, l'escola tampoc té les eines com per fer front. Pensem que des de la meva escola, per exemple, hi ha 4 mares més que han passat per aquest procés de càncer després del meu. És a dir, és una cosa que les escoles està cada vegada malauradament més present, per tant des de les escoles com a institució potser estaria bé elaborar algun tipus de protocol o d'acompanyament més formal des de l'escola, més enllà de la sort que tens de que et toqui una mestra i que et pugui ajudar, que normalment és així, no? Sí que necessita teràpia. Jo el que penso és que en processos tan llargs de malaltia el càncer no s'acaba amb la quimio, la ràdio i l'operació, no? Jo porto 5 anys des que em va passar això i porto 5 anys amb medicació cada dia i anant al CAP cada mes i anant a fer les proves, no? Llavors, el procés d'acompanyament a nivell psicològic el necessites durant tot. O sigui, jo continuo necessitant aquest acompanyament psicològic. Va fluctuant, clar, hi ha èpoques que et sents millor, que no hi penses, hi ha altres èpoques que tornes a sentir molta por de que això tornarà o es reproduirà o equis. Llavors,
ara tens por?
Sí, ara mateix sí.
I ara tens un acompanyament psicològic?
No, l'estic buscant.
Com pot ser això? Després d'un procés de càncer, és a dir, com pot ser que aquests processos que són llargs, com bé diu ella, no es faci un acompanyament en... Clar, ella ara té por, és a dir, i és evident que té por perquè està fonamentat que en pugui tenir, no?
Aviam, nosaltres des de l'Associació contra el Càncer acompanyem en tots els moments de la malaltia, i és veritat que l'etapa de recuperació doncs, sol ser una de les més difícils, no? Quan ha passat tot aparentment lo complicat a nivell mèdic, evidentment, i com tu dius, no? Avui en dia existeixen aquests tractaments farmacològics, no? De durada de 5 anys que bueno, tenen els seus efectes també, però aparentment com ja el cabell creix, no? I es recupera com una mica la normalitat, tornem una mica a l'entorn, no? Com no està preparat per assumir doncs, l'acompanyament de totes aquestes situacions, t'animen, no sé si, com ho has viscut tu, Núria, però com, bueno, que ja estàs bé, no? I t'animen a estar bé i oblidar-te d'aquestes pensaments.
Ja això, ha passat.
Tranquil·la. Exacte. I bueno, per això nosaltres procurem donar assistència en aquests moments també, per tant...
Meritxell, que... com s'acompanya una dona, un home que està en una situació com aquesta, amb les seves pors, amb els seus tractaments, amb aquest haver de seguir la vida, però en una situació que hi ha molts canvis, moltes coses es canviaran, i com ho explicaràs als fills, i com ho viuran ells, i com ho estàs vivint tu, i si et pots cuidar o no...
De fet, una de les coses que és com més freqüent és que estan més amoïnats pels fills que no per ells mateixos. És a dir, jo crec que hi ha un punt on arriben a assumir la possibilitat de morir, però el neguit més gran és què serà dels meus fills, no? Els deixo sense mare, els deixo sense pare, no? Què serà d'ells emocionalment, qui els sostindrà tot plegat? Llavors és cert que donar-li una miqueta, no?, de suport en aquest àmbit, no? També de donar veu a altres persones. Vull dir, família propera, amistats, el tema de l'escola que abans treia per aquí la Núria. Les mestres estan formats perquè simplement no sigui només observes si notes alguna cosa estranya. És que més enllà de notar una mica alguna cosa estranya en aquestes criatures, potser necessiten una persona fora de l'àmbit familiar amb qui parlar, perquè tenen un sentit de protecció cap als pares que, tot i que tinguin neguits i preguntes, a vegades no els hi fan directament a aquests pares. Encara que, objectivament, els hi hem dit, pots preguntar-me el que vulguis, sempre estic aquí per respondre't, però hi ha un instint de protecció que saben que són temes dolorosos, i precisament per això callen, no?, i fan aquest tabú. Acompanyament emocional hi ha d'estar amb els nens, igual que amb els adults que ho estan patint, o la parella, o els pares d'aquestes, no?, els avis, és a dir, es forma com una xarxa de necessitat de suport emocional important.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de aquest supòsit. Estic malalta, com ho explico als fills? La Sònia Busquets ens explica què és el que més els va ajudar a acompanyar els fills durant tot el procés de malaltia.
Bueno, durant tot el procés el que jo només pensava era en el fill que portava a dins i en la meva filla de 3 anys, que de fet el que volia és que ho visqués tot amb la màxima normalitat possible, no? I que el seu dia a dia no canviés. Em va ajudar molt poder continuar amb la rutina mentre ella pues, estava a l'escola. Jo em dedicava al meu marit, anàvem als metges, als hospitals, i a les tardes doncs, jo l'anava a buscar a l'escola i la portava al parc, a la piscina, al que haguéssim de fer. Sí que va ser molt més complicat quan ja va néixer l'Artur, el meu segon fill, que clar, tenia un nen recent nascut, el meu marit que ja no responia a cap medicació. Tot i així vaig intentar fer vida normal pels meus fills. Sort em vaig tenir de la família, de les amigues, que també eren les meves veïnes, que en tot moment van estar pendents de nosaltres i ens van ajudar.
Sentim també què va ajudar la Sònia Busquets en tot el procés de malaltia.
Bueno, en aquell moment jo només pensava que em quedava sola amb una nena de 3 anys i un bebè recent nascut i que hauria de tirar endavant, fos com fos. No tenia ni idea com me'n sortiria, però havíem de tirar endavant. Sort dels nens, que em van ajudar molt, i des del primer moment, de totes maneres, quan ell li van detectar el càncer, jo ja vaig veure molt clar al final. Vaig ser sempre molt realista i per això vaig començar-me a preparar un psicòleg, m'ajudava a mi i m'ajudava a preparar els nens. Aleshores, un cop ell va morir, també jo vaig continuar amb una altra psicòloga per ajudar-me a entendre tot el que havia passat, per fer totes les fases del dol i veure que, bueno, que en aquesta vida no tot són flors i violes i que aquestes coses passen i que són reals i que li pot tocar a qualsevol.
La por, de vegades, em paralitza.
Avui, a l'Ofici d'Educar, estic malalta, com ho explico als fills, en temps de suplement a Catalunya Ràdio. Dius, Núria, que has trobat a faltar psicòlegs especialistes en infants amb perfil oncològic. Què t'ha faltat en tot aquest procés? No? De fet, tu fas una sèrie de propostes, ho vam parlar prèviament, i tu em feies propostes i penso que està molt bé sentir aquestes propostes teves, perquè allò que t'ha faltat potser pot ajudar d'altres dones que s'hi puguin trobar. Per exemple, crear una xarxa interhospitalària de dones amb càncer de mama, perquè tu m'explicaves que et trobaves en els grups de dones que no eren ben bé el teu perfil i no t'hi acabaves de sentir a gust.
Clar, els grups de dones d'autoajuda es fan dins de cada un dels hospitals i, òbviament, hi ha persones amb dones amb molts perfils diferents i la gran majoria són senyores grans, però també hi som les joves amb fills, no? Llavors jo sí que notava que no tenia gens a veure com jo estava passant el procés de càncer i de dol amb les meves filles petites, amb el meu company, com ho estava vivint tot, amb el que ho estava vivint una senyora de 70 anys o de 60 anys. Jo el que proposo, que no sé si és viable o factible, però entenc que sí que podria ser, és crear una xarxa interhospitalària de grups d'ajuda que són importants, però amb els mateixos perfils de vida, més o menys, perquè si no, el càncer no ens uneix, eh? O sigui, és a dir, que les persones tinguin càncer en un grup, que totes tenen càncer, però que estàs totalment en moments vitals de la vida superdiferents, allà no, allò no fluctua, no ajuda.
Què més demanes? Una publicació. Aneu, si voleu, preneu nota, perquè jo trobo que són propostes molt interessants i sobretot des de l'experiència. Una publicació, dius, que organitzi tota la informació, perquè n'hi ha molta divulgativa, amena, i que també inclogui els fills.
Sí, clar, jo, per almenys des de la meva experiència, jo a l'hospital que em van tractar, que no tinc cap queixa, o sigui, des d'aquí vull agrair, si em senten, sabran que se sentiran al·ludits lo bé que ho van fer a l'hospital, però sí que penso que quan et diuen un diagnòstic així, el primer que vas a fer és a mirar internet, no? Llavors, el primer que penses és que moriràs, és el pitjor del món, mirar internet. Llavors, em van donar uns papers, simplement, a l'hospital, però uns papers amb fotocopiats. Llavors, una guia ben pensada, feta per persones expertes, no? Didàctica, fàcil, entenible, amb diferents escenaris que pot passar, diferents coses que podrà passar amb el procés i, sobretot, com pots parlar amb fills i filles, els recursos, quines preguntes et pot fer, que tu què els hi pots dir, com fluctuarà més o menys en el procés, tot plegat, doncs no estaria de més.
Demana també, Meritxell, a veure si ens pots ajudar, suport en temes de sexualitat, perquè és un dels temes que no se'n parla.
Sí, sol ser un altre dels temes tabús. Tabús perquè sembla que hi ha com altres urgències, no? O altres prioritats, no? És a dir, com pots pensar en tenir sexe o quan perds el desig si estàs entre la vida i la mort, no? Per posar una mica a l'extrem. Però és veritat que solen ser doncs, preocupacions i neguits que estan al cap, i si estan al cap els hem de poder parlar i els hem de poder, no?, una miqueta doncs, acompanyar també de la millor forma, no?
Clar, a mi el que m'agradaria és que, i penso que a moltes dones els aniria molt bé això, és una cosa són les ginecòlogues al cap, que fan la seva feina i la fan molt bé, però quan tu ja comences la medicació després de tots els tractaments més bèsties, aquesta medicació que té molts efectes secundaris, la sexualitat de les dones té molts efectes negatius. Llavors, un perfil de persona especialista en temes de sexualitat, d'acompanyament de la sexualitat dins de la sanitat pública per aquestes dones, i segurament hi haurà homes també que els hi passa, doncs tampoc estaria de més. Més enllà del tema ginecològic, que és, ja fan la seva feina, però això no ho poden fer perquè no en saben ni han de saber de fer això.
Dius, Núria, també, que què seria prioritari que ella, de fet, quan es va fer la petició és no he trobat prou recursos per acompanyar les meves criatures. En aquest escenari, què és allò que considereu que és prioritari i que per la salut emocional de les criatures i també de la mare que està patint veient-les d'aquella manera, s'ha de tenir en compte i que seria essencial, no? O sigui, a través de recursos, en el que sigui.
Clar, nosaltres a l'Associació contra el Càncer tenim un servei de psicologia infantil on el procés, diguéssim, és primer una primera entrevista amb els pares, tots junts, per saber quina és la situació i posteriorment doncs, es proposa un seguiment amb els infants, ja siguin germans o a nivell individual també, si són germans, cadascun. El que és prioritari per acompanyar el procés... doncs, bueno, a intentar acompanyar-los a que, com deia una mica la meva companya, no?, la Meritxell, de comunicar amb tot l'entorn més immediat, no?, i fer pinya en aquest sentit i que no la persona no es trobi sola, hem de gestionar doncs, tota la malaltia i el dia a dia dels infants, no?, d'alguna manera, perquè els infants el que els hi porta tranquil·litat d'alguna manera és que tot va una mica sobre la normalitat, no? Que ells poden seguir anant a l'escola, poden anar seguint a l'extraescolars i que després doncs, bueno, a casa tenen un espai també d'estar en el seu lloc, no? Amb les seves joguines, a la seva habitació. D'alguna manera, a vegades, quan hi ha aquesta situació de malaltia, es tendeix a traslladar-los de casa, per exemple, no? I això a l'infant li genera doncs, un sotrac, no? En el seu dia a dia, que el neguiteja més que saber o veure el referent o el pare o la mare malalt.
Meritxell, a vegades protegir és fer més mal, és a dir, sobreprotegir és fer més mal?
Sí, de fet, fixeu-vos que no, tradicionalment sempre s'ha apartat els nens de tot el procés de malaltia, de mort, de patiment, sempre els nens fora, els nens en una altra casa, no? Ves amb la veïna, no? Ves amb qui sigui, però no estiguis aquí. Perquè ens costa tant sostenir el propi dolor que imagineu-vos el dolor dels nostres fills, no? O dels infants. No ho sabem fer, no n'hem après. I ara estem en una etapa on li estem donant la volta, però ens queda feina per endavant. És cert que, com deia, no, el meu company, imprescindible tindre persones de suport al voltant, però també donar-li aquest espai de poder plorar i de poder parlar de la malaltia i de poder-se enrabiar. Realment, ells estan patint molt perquè estan enfadats amb la vida. És com una bufetada de realitat quan no els hi toca. I això fa molta mal. I els hem d'acompanyar amb molt respecte, perquè hi ha nens i nenes que no en volen parlar i que ells mateixos demanen pausa. I potser hem de començar a treballar amb altres tècniques, no? Potser més projectives, no? Des del punt de vista de la psicologia. Hi ha, doncs, això, eines meravelloses com les caixes de sorra, no? Tècniques així més projectives, que els ajuden d'una forma més respectuosa sense tindre que posar, no? Així, en obrir un canal, parla'm del càncer de la mare, o parla'm, no? De la degeneració, no? Del pare. Són coses que són massa fortes i que hem d'anar amb cura.
Sentim com va ser el comiat del pare amb els fills de la Sònia Busquets.
Bueno, el meu marit va morir quan la meva filla tenia 3 anys i mig i el meu fill tenia 4 mesos. El comiat pròpiament no va ser un comiat, no es va arribar a despedir d'ells, perquè també ell tampoc no pensava que ja no es despertaria. Aleshores, jo l'únic que feia era els últims dies, cada dia portava els nens a l'hospital perquè estiguessin amb ell, perquè els pogués abraçar, veure jugar, agafar l'Artur en braços. I abans de sedar-lo, abans que ell tanqués els ulls ja definitivament, el que vaig fer va ser demanar a l'escola Bressol una foto de cada un dels nens en aquell moment i li vaig ensenyar. De fet, va ser l'últim que va veure abans de tancar els ulls.
I sentim com estan ara i què els ha ajudat a fer el dol.
Bueno, el meu marit abans de morir jo li vaig voler preguntar què volia pels nostres fills, no? Era com algo que així em feia sentir més tranquil·la. I ell va dir, només em va dir, vull que en aquesta vida siguin bones persones i que siguin feliços. Jo m'he dedicat al 100% als meus fills i crec que he aconseguit que aquest desig que ell tenia fos realitat. Actualment els meus fills estan molt bé, són molt bones persones, són feliços. I, de fet, sempre hem parlat del seu pare a casa, sempre hem explicat històries, sempre, quan fem un dinar, doncs els dic, mira, doncs aquest era el plat preferit del papa, quan anem a esquiar, doncs mira, al papa li agradava molt esquiar, l'hem incorporat, no, a les nostres converses sense ser cap tema tabú i ells, bueno, estan molt bé actualment. Jo vaig decidir quedar-me a viure a Terrassa, tot i que no hi tinc la família, però és on vam decidir viure i on tinc el meu pis i vam decidir i formar la família, i aquí és on estem molt bé i, bueno, tirant endavant.
Em fas una abraçada, sisplau.
Cal escollir la informació que els donem en funció de com és cada infant i com ho viu la persona malalta. Dolors Colom.
Catalunya Ràdio, estic malalta, com ho explico als fills? Testimonis que ens emocionen, de la Sònia Busquets. Dius, Núria, que hi ha una frase que no t'agrada gaire. Se n'ha sortit perquè és molt valenta, perquè ha lluitat contra el càncer. Explica'ns què vol dir això.
Doncs perquè no té res a veure si ets valenta o no per sortir-te'n d'això, no? Ara, segur que el marit de la Sònia era una persona supervalenta. El meu amic Ramiro, que també va morir, també era una persona supervalenta i llavors aquesta frase fa més mal que bé. Et posa, quan sents aquesta frase i estàs en un procés de càncer, et posa en la responsabilitat, el deure de ser valent, quan moltes vegades que no et sents així. I llavors encara et sents més culpable de que si no te n'en surts és perquè no has lluitat. No és lluita res contra el càncer. tens la sort o no d'en sortir-te. I ja està.
Quines frases més fan mal al voltant del càncer i de totes aquelles persones que es puguin trobar en una lluita com aquesta?
A mi em fa molt de rebuig tot quan és el Dia Mundial contra el Càncer o el Dia del Càncer de Mama, no? Tots els missatges i frases fetes, aquests topicazos que surten als mitjans de comunicació, a les xarxes socials, per part d'empreses, d'entitats, no? Del llacet rosa. Hi ha moltes persones que se sentiran bé amb això, però hi ha moltíssimes altres que no. Penso que és una manera molt frívola de tractar aquest tema quan és un tema que no és gens frívol.
I Núria, què li diries a una dona que li acabin de diagnosticar un càncer després de la teva experiència?
La primera cosa, que demani una segona opinió. A mi la segona opinió em va canviar totalment la vida, el plantejament del tractament cap a bé. 100% que busqui una segona opinió. Que busqui ajuda també per saber com fer-ho amb els fills. A mi em va anar molt bé escriure un quadern, que de fet aquests dies l'he recuperat una altra vegada. També a estar amb la natura quan tenia ganes, quan tenia forces, i sobretot el més important, que no es senti culpable, perquè això és una loteria. No té res a veure amb el que has fet, no té res a veure amb el que no has fet. T'ha tocat i punt.
Quina és la importància que es comparteixin testimonis com el de la Núria, que es comparteixin a nivell individual, però també que els visibilitzem, no? Que això és una realitat. Teniu la impressió, com ens deia ella quan ens va escriure, que és molt freqüent, és a dir, que hi ha moltes pares, mares amb criatures petites que s'estan trobant amb una malaltia greu, que l'han d'explicar, que han de conviure amb això?
La veritat és que, com dèiem, cada vegada és una realitat que ens toca més. També perquè penso que mentalment potser estan més preparats per explicar un Alzheimer dels avis, no? O una mort, no?, d'una persona gran, i això, doncs, bueno, sembla que tenim com un cert entrenament, potser, per dir-ho, però en canvi mentalment se'ns fa un món, no? Primer, integrar aquesta notícia en persones joves, no? Persones que estan, doncs, en un moment àlgid, no?, de la vida, de molts plans de futur, de menjar-se el món, no?, com deia la Sònia, i en canvi que els hi toca, doncs, això, no?, i és una bufetada. I els nens, doncs, van una miqueta, doncs, de retruc, no?, amb aquest impacte, perquè les persones que els han de protegir i que, en principi, sempre estaran aquí per ells, estan en la incertesa de si es continuaran. I llavors, si la persona que m'ha de protegir es mor, què passa amb mi? I aquesta és la pregunta interna que tenen la majoria de criatures que passen per aquest procés.
Clar, jo crec que és molt important, i seguint una mica el fil que deies, Núria, no?, dels distints tipus d'afrontament, no?, que hi ha l'afrontament que diguéssim positiu, que és això, no?, la valentia, el dir endavant, l'optimisme, però això passa en distintes etapes del procés de malaltia, o no passa, no?, o la persona, doncs, bueno, depèn dels efectes secundaris, depèn del moment vital on li agafi, doncs, pot, també hem de poder respectar altres maneres d'afrontament que són absolutament vàlides i que no intercediran en cap en el pronòstic ni en el que d'alguna manera, no?, dient amb la culpabilitat que el que cura és la quimioteràpia i els tractaments mèdics, no l'actitud. L'actitud et pot ajudar a adaptar-te millor, no?, a la situació, no?, però també, bueno, ser molt conscient de donar-te permís per tenir mals moments, per poder estar tot un dia al llit, per exemple, si et trobes molt cansat, no? I també en contacte amb els infants, doncs, els ajudem també a visibilitzar o elaborar, doncs, distints tipus d'emocions, no? O la vulnerabilitat que és com més accessible i la poden entendre més, no? Al final és una mica el que parla la meva companya, que és més com ens impacta als adults a nosaltres la notícia i, per tant, la nostra angoixa que la que visquin els infants, perquè els infants ho entenen. Els infants saben manegar-se i tenen recursos i capacitats com per fer-ho. I això a vegades, doncs, els adults els sobreprotegim, no?, com tu deies abans, i no els hi permetem ni l'opció de manegar-se en aquesta situació, no? Els volem evitar d'una situació que està passant. I llavors, no, aquí estem perdent una mica a vegades el contacte amb la realitat.
Núria, tu què has après d'aquesta situació que t'ha passat?
Voldria no haver après res. La frase també, no?, que moltes persones diuen gràcies al càncer he après. Jo no, gràcies al càncer m'hagués viscut la vida molt millor sense haver passat per un procés de càncer. Després, l'actitud que ho tens davant la vida, si vols fer una lectura positiva, sempre pots treure lectures positives de tot, no? Però ara mateix, no sé, que vaig ressorgir com l'ave Fènix i en un moment donat, i em vaig sentir molt forta per fer moltes coses i molts projectes que he tirat endavant i que n'estic molt orgullosa. però poca cosa més.
Avui a l'ofici d'educar estic malalta, com ho explico als fills. Sentim també a la Meritxell Margarit, autora del conte El pare té càncer.
El pare té càncer és un llibre que vaig escriure ja fa molts anys, però que té un missatge totalment vigent, i és que davant de les dificultats cal parlar-ne. La família protagonista del conte viu una situació molt difícil, i és que el pare té càncer, està en tractament i no saben què passarà en un futur. No obstant això, decideixen amagar-ho als fills perquè ells pensen que així els protegeixen. Això provoca molt neguit, molta angoixa i fins i tot ràbia en un nen i una nena que no entenen què passa, però que saben que alguna cosa va malament. Quan la família decideix parlar-ne obertament, ells ja se senten molt més tranquils. Saben que han d'enfrontar una situació difícil, però com a mínim tenen alguna resposta. Això és una cosa que cal fer en qualsevol àmbit de la vida. Quan una cosa no va bé, s'ha d'enfrontar i parlar-ne. Això sí, adaptant-ho al context vital dels nens i les nenes. Això no vol dir utilitzar paraules ensucrades o inventar-nos coses o fer referència a realitats màgiques o imaginàries. Simplement entendre que els referents vitals dels nens i les nenes són uns altres i que el llenguatge probablement ha de ser un altre.
I un altre conte, un altre recurs, La mare està malalta, de la Quima Ricard Clavé.
La mare està malalta és un conte de la Quima Ricard i l'Antònia Bonell, autores plegades de diversos contes infantils. Ambdues, escriptora i il·lustradora, van tenir càncer de mama quan els nostres fills eren petits. Va sortir la necessitat de tractar el tema, encara una mica tabú, amb les ganes d'impregnar de naturalitat qualsevol història. En aquell moment, fa ara 15 anys, ens vam trobar amb aquesta necessitat d'explicar el que ens estava passant. Els fills de l'Antònia tenien 7 i 10 anys i la meva filla en tenia 2. És la nostra vivència d'una malaltia greu i no pretenem fer un manual de com superar-la. Només expliquem la nostra història a través de la mirada d'una nena de 10 anys. El text i les il·lustracions es combinen per acompanyar els infants i les famílies al llarg d'aquest procés tan difícil com és la malaltia d'un dels progenitors, sense amagar la realitat, però des d'un punt de vista molt esperançador. Per nosaltres és un conte molt especial.
Als nens els costa tocar temes de la malaltia i la mort perquè és que a vegades, quan algun familiar teu ha tingut una malaltia molt greu o ha mort, et costa molt tocar temes sobre aquell familiar. Però si no és sobre aquell familiar, no ens costa molt.
Estic malalta, com ho explico als fills? Aquesta és la pregunta que ens hem fet avui gràcies a la Núria, que la Núria ens demanava recursos. Núria, què demanes per acabar?
Sí.
Recursos, te n'hem donat alguns.
Sí, bueno, volia agrair públicament al meu company, a la meva parella, tot el que ha fet per mi, tot el que va fer per mi, ell ho sap, però volia agrair-li públicament. I després sí que vull agrair també a tots els professionals sanitaris que m'he trobat en aquest procés i que em continuo trobant, perquè xapó, o sigui, gent amb una professionalitat i una calidesa humana de 10. I després, sí, vull més acompanyament, més materials, més recursos per part de la sanitat pública en processos llargs de malaltia. Més.
Vols més? Vosaltres, què demaneu? Què voleu? Quina és la vostra crida?
Bueno, nosaltres, com a associació contra el càncer, és al final nosaltres estem assumint molta demanda, no?, del que el sistema públic no està poguent garantir, no?, sobretot amb l'acompanyament de llarga malaltia. Nosaltres estem realitzant un taller de parentalitat, per exemple, que és una xerrada monogràfica que fem trimestralment abans dels períodes de vacances, on tractem tots aquests temes llargament, durant 2 hores, en grup, però s'està treballant per la idea d'una mica, Núria, el que tu comentaves, no?, de poder fer un grup terapèutic tancat amb diverses sessions i poder generar, doncs, aquesta ajuda. A nivell de recursos, nosaltres tenim el llibre de El pare té càncer, que l'utilitzem per donar-lo i poder-lo explicar als infants, no?, que al final és un medi de comunicació que ells entenen, que són els contes. També ja fa un any que també disposem d'unes Barbies, de la marca Barbie, que són... Que es poden canviar perruques, no?, per explicar una mica el tema del cabell i de més, per la, ja, bueno, pels infants que, doncs, estan avasats a...
Heu vist, però la Núria ha arrufat el nas. Jo, com que a ràdio ho he explicat.
Ha arrufat el nas,
perquè jo. Perquè la Barbie crec que no era la seva preferida. Però no passa res. Hi haurà criatures que li agrada la Barbie i criatures
que no. És la marca Barbie i jo crec que és, evidentment és respectable qualsevol de les opinions. El tema és que...
En tot cas són eines per explicar-ho.
En tot cas és una eina, o sigui, un vehicle de comunicació útil pels infants, no? que estan ells acostumats i, per tant, doncs és més fàcil explicar-los des d'aquest punt de vista.
Meritxell.
Sobretot voldria fer arribar que deixem decidir una mica més els nens. Pregunteu-los què necessiten. Si volen fer un comiat amb el pare, si volen parlar amb la mare, si volen fer un dibuix, si volen llegir en veu alta, si volen preparar la medicació, si volen acompanyar-los a l'hospital, si no volen fer res de res i volen anar a casa als avis. Preguntem-los més i donem-los molta veu, perquè a vegades pensem que sabem què és el millor per ells i no és cert.
Núria, ens parlaves de la teva parella i jo abans t'he fet una pregunta que no m'has respost, però ara més o menys ho has tocat i ara et diria, què li diries a la parella d'una persona que és diagnosticada d'un càncer?
Que busqui algú que el cuidi a ell també. Qui cuida el cuidador?
Mm-hmm. Algun consell més? Perquè aquest és, diríem que està molt bé, però aquell que hagi de començar...
Li hauríeu de preguntar a la meva parella, no?
Però des de la teva experiència...
Des de la meva experiència, que tingui molta paciència.
A tu què t'ha ajudat, dona? Aquesta és la pregunta. A tu què t'ha ajudat?
De la meva parella.
Perquè tu li has agraït.
Sí. La seva paciència, tranquil·litat, el seu karma de calma i la seva fortalesa i, sobretot, els seus petons.
Que curen.
Que curen, els petons que curen, sí, tant, que animen.
Amb què us agradaria acabar? Quin és el missatge que us agradaria transmetre? Sobretot a aquelles persones que no s'hagin trobat en una situació així, no? Què els hi diríeu? Perquè el que ens passa als que no ho hem viscut és que és un tema que ens fa molta por, no? Abans ho dèiem, l'estigma que hi ha. Quin és el missatge que faríeu arribar a tots aquells que no s'hi han trobat i que, a més, tenen por amb aquest tema? Quina és l'actitud que hem de tenir amb aquells que ho viuen?
Doncs, sobretot, a vegades preguntar més, perquè molts cops, amb aquesta prudència excessiva, les persones se senten molt soles i crec que val més preguntar, no? I directament. Et molesta que et parli d'això? Necessites que en parlem? Vols que fem un cafè? Vols que no te'n parli més del tema? Però siguem una miqueta més directes, perquè el pitjor que pot passar què és, no?
Al final és aquesta idea, no? De passar-hi de puntetes o preguntar, oferir ajuda, però no sostenir o acompanyar una mica el patiment que la persona és evident que està patint, no? I això ens passa pel que comentàvem abans, no? Com ens fa por, ens costa sostenir el nostre propi malestar, doncs no accedim aquí, però paradoxalment les persones que estan passant aquest procés doncs es senten millor quan algú li dona importància, encara que parli de malestar, no? I de patiment, que no que l'animi d'una forma superficial i passi de puntetes i d'alguna manera, bueno, emeti frases com tot anirà bé, tranquil·la, no? Quan et diuen tranquil·la, quan estàs en un procés oncològic, doncs fa l'efecte contrari.
Núria, acabaré posant-te en un compromís. Què diries a les teves filles? Filles?
Filles, la sí. Jana i la Lua.
Vinga, a la Lua i la Jana. Què els hi diries?
Que les estimaré sempre, estigui o no estigui, que sempre tindran algú que les cuidarà. Sigui jo, sigui el seu pare, o sigui una persona de prop que les estimarà, segur.
T'ha canviat com a mare tot el que t'ha passat?
Clar, que clar que canvia com a mare. Clar, et canvia 100% com a mare. Et canvia per lo bo i per lo dolent. Quan et sents malament, et sents molt malament, i quan et sents superbé com a mare, et sents superbé com a mare, no? Jo crec que el càncer i al final els processos durs a la vida t'amplifiquen lo bo i lo dolent. Ho vius tot amb molta més intensitat.
I ara podries dir que et sents més arrelada a la vida que mai?
Això va fases.
Això va dies, no? A llunes.
Sí. Jo volia dir que a la pregunta que ja els feis als experts, jo diria que siguem tots valents i valentes per parlar amb les persones que estan passant per aquest procés. Siguem tots valentes.
Per això que n'hem parlat avui, perquè volem posar-hi paraules, volem ser capaços de parlar d'allò que ens fa més mal i d'imaginar un dolor tan fort com aquest... Per això n'hem parlat avui. Estic malalta, com ho explico als fills? Ja tenim més recursos per fer-ho i ho hem fet gràcies al Ferran Montamat García, psicòleg de l'Associació contra el Càncer a Barcelona, amb la Meritxell Almirall López, psicòloga de Som Pares, i amb la Núria Valero, que va passar un càncer i que ens ho ha volgut explicar i ens ha volgut fer atenció a... siguem capaços de parlar-ne, busquem recursos per a tots aquells que s'hi trobin. Moltes gràcies per haver-nos compartit el teu testimoni. Una abraçada ben forta a tots.
Moltes gràcies a vosaltres per aquest programa.
Moltes gràcies per comptar amb nosaltres també, de la nostra visió.
I gràcies per donar-hi veu.
Gràcies a vosaltres, petons.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I avui a Com educo amb Lara Terrades ens ha arribat una consulta. Diu, la tribu al segle XXI, tema boig, penso que quan criem qui més qui menys busca una nova tribu amb qui compartir inquietuds, ajudar-se, on rauen aquestes tribus, què ha passat els darrers dos anys, com han estat les primeres criances dels mapares del 2021, 2020-21-22, que no van fer grup postpart, no podien entrar a la bressol. Aquesta és la pregunta, tema tribu.
Tema tribu, tema importantíssim, i també aquesta demanda a mi m'arriba amb, bueno, em fa molta tendresa, perquè aquestes generacions que han començat les seves maternitats i paternitats en aquest ambient d'aïllament i de prohibició de contacte, em sembla una cosa, bueno, molt difícil de sostenir. Perquè la tribu és necessària de la manera que sigui, i sobretot al principi de la criança, quan hi ha aquesta sensació, no?, de moltes mares, he sentit que ho diuen, com de sí, he llegit molts llibres, m'han explicat moltes coses, però ara jo tinc el nadó a casa meva en braços i no sé què fer, no? Bueno, què t'he de dir? I clar, jo penso que aquesta sensació és una de les més fortes que una persona pot sentir, perquè estàs com amb aquest aïllament, i a mi això no em sembla natural. Sobretot si mirem enrere, hi ha una frase, a més, de la cultura africana que diu fa falta una tribu per criar una criatura. I si mirem enrere, les tradicions més naturals, més sanes, que no pas aquesta que estem ara nosaltres, no?, que tot és molt individualista... sí que les criatures estaven molt més envoltades d'altres persones adultes, no tenien un sol referent, en tenien diverses... I clar, aquestes mares i pares que han començat aquesta aventura tan important a la seva vida sense aquesta possibilitat de compartir, jo penso que això genera molta sobrecàrrega, i a més la sensació de soledat en un moment tan crític com aquest penso que pot generar efectes molt negatius, perquè també si pensem, no?, com funciona el sistema nerviós, nosaltres ens regulem i estem a gust quan estem compartint amb altres persones inquietuds que ens passen. Podem fer-ho a casa soles, una estona, sí, molt bé, i està molt bé saber-se sostenir, i alhora també som sers socials, necessitem pertànyer a un grup. I clar, en aquest moment tan delicat, no poder tenir aquest grup de referència, doncs jo penso que això pot causar molt d'estrès. Ara ja ha passat aquest moment, llavors a mi el que em vindria molt de dir és, bueno, també les coses es poden compensar, no? Llavors, tota aquella soledat, tot aquell aïllament, jo tinc amigues, no?, que han sigut mares en aquests moments, i jo veig que el que busquen és ara molt les tribus, compensar-ho, amb qui sortir, i sobretot decidir amb quin tipus de persones, perquè també jo penso que estem en un moment en què la criança és molt canviant, i llavors hi ha paradigmes més antics, paradigmes més imperants nous, no? Llavors això també m'ho diuen algunes mares, és com que amb la meva pròpia mare ja no puc compartir coses de la criança perquè ens enfadem, no? I a mi m'agradaria fer tribu, m'agradaria sentir-me acompanyada en la manera en què jo ho estic fent, però és que ho hem fet tan diferent que no ens trobem, no? Llavors això encara ho fa més important que un es pugui buscar la seva pròpia tribu amb qui sentir-se identificada, sostinguda i no jutjada, sobretot, no? Perquè també tenim, ara parlo més de les dones, també tenim aquest introjecte, aquesta idea que ens han fotut, no?, per vena, la cultura patriarcal de que entre nosaltres hem de competir, a veure qui és la més estupenda. I clar, això és tot el contrari de l'essència de la tribu. I una dona, jo penso que quan està maternant, està en aquest lloc tan vulnerable, l'últim que necessita judici. No? Llavors, poder trobar un espai on poder-se deixar caure, mostrar-se... Jo, un dels projectes que tinc són grups de mares, i a mi m'agrada molt acompanyar-les perquè sento que és una necessitat no coberta. Llavors, qualsevol cosa, qualsevol proposta, és que ho agafen com... Oh, que bé, no? Que bé, perquè ho esteu necessitant molt i perquè en el món en el que vivim això no està cobert, no? I després també hi ha un concepte que a mi m'agrada molt, que és la criança cooperativa, que per mi també és important dir-lo, no?, perquè és com sembrar una intenció i ja està passant, no?, en lloc d'una criança tan individualitzada, no?, cadascú a casa seva, amb les seves coses. La criança cooperativa, a part d'aquests grups, no?, de mares, grups de criança, o sigui, grups que tu vas i pagues, no?, o sigui, la criança amb tribu l'estem pagant de manera artificial, diguéssim, però si de manera natural jo també veig que s'està començant a donar com que algunes mares s'ajunten, es queden tots els fills una tarda, després aquella mare l'altra pot descansar. Jo crec que això és molt interessant en tant en quant tornem a aquest model més ancestral de cooperació de dones amb igualtat, no hi ha una que en sap més i les altres menys, i també això ho diuen moltes mares, no?, que no hi ha ningú que mantingui millor que una altra mare, perquè clar, estem compartint el mateix, potser hem dormit el mateix poc quantitat d'hores i entenem com tenim el cervell, perquè això no es pot ni explicar, no? Clar, jo crec que això empodera molt i ens dona una consciència de com estem nosaltres, també ens fa veure com està l'altre, i moltes vegades aprenem molt veient el que li està passant a l'altre, perquè potser ens ha passat i no ens hem donat ni compte, o ens passarà i ja tenim aquell model. O sigui que la tribu és super imprescindible, jo crec que és algo que ja sabem totes les persones, i que la situació dels dos últims anys ens ha fet molt mal en això, perquè ha trencat com molts hàbits, molts llaços en aquest sentit, i crec que és un moment ara mateix molt interessant com per anar reconstruint aquesta necessitat, i a més fer-ho des d'un lloc que triem. No la tribu de les mares de la classe, quan jo no ressono amb elles o diuen coses que no van amb mi, busquen una amb què tu sí puguis ser tu mateixa, no? Perquè al final el que ens demana el món que està venint i les criatures és que siguem nosaltres mateixes.
Doncs Lara Terrades, busqueu la vostra tribu. Moltes gràcies, una forta abraçada.
Gràcies, una abraçada.
Plouen flors quan somrius.
I la setmana vinent, la cultura de les violacions i l'abús. Us deixem amb Gelatina, de la Marta Rius, un càncer de pit transmutat en creativitat i música. Sigueu lúdics, positius, alegres i una mica d'empatia per salvar el món. Petons, de la Núria Ventura i la Rosa Silloé, fins la setmana vinent.
Estic en un món paral·lel on el temps juga a picar paret. I sembla aturat immòbil, quasi no respira. Perquè jo no vegi que la vida passa, però des d'aquest món i com en un mirall hi veig en un reflex que la gent va fent. I mentre suro en una gelatina a mig camí de la mort i la vida, penso que això és molt gran. M'aclapara tanta intensitat i l'èpica d'aquesta realitat menuda i sideral. Estic en un món paral·lel on el temps juga a picar paret i sembla aturat immòbil, quasi no respira. Perquè jo no vegi que la vida passa, però des d'aquest món i com en un mirall hi veig en un reflex que la gent va fent. I mentre suro en una gelatina a mig camí de la mort i la vida, penso que això és molt gran. M'aclapara tanta intensitat i l'èpica d'aquesta realitat menuda i sideral. Faré trampes al joc i no m'estaré quieta, vols venir a ballar? Mirem la cara de llum de totes les llunes, em pinto la mirada amb color. vamos de festa per veure aquest món com en una verbena. Ara sóc aquí i em vull divertir. I mentre sudo en una gelatina a mig camí de la mort i la vida, penso que això és molt gran. M'aclapara tanta intensitat i l'èpica d'aquesta realitat menuda i sideral. Estic en un món paral·lel on el temps juga a picar paret i sembla aturat immòbil, quasi no respira. Perquè jo no veig i que la vida passa, però des d'aquest món i com en un mirall i veig en un reflex que la gent va fent. I mentre suro en una gelatina a mig camí de la mort i la vida, penso que això és molt gran. M'aclapara tanta intensitat i l'èpica d'aquesta realitat menuda i sideral. Faré trampes al joc i no m'estaré quieta. Vols venir a ballar? Mirem la cara de llum de totes les llunes. Em pinto la mirada.